Radio Vilafranca.
Bon dia, què tal? Com anem? Comencem el Penedès en xarxa d'aquest dimarts 12 de març de 2024. Des de les diferents emissores que fem possible aquest magazín matinal, engeguem motors repartits, com dèiem, a Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio, Canal 20 i a Ràdio Vilafranca, des d'on us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Plegats, us acompanyem des d'ara i fins les 12 menys 2 minuts. Plegats i molt ben acompanyats. Avui tindrem amb nosaltres Marc Paredes, el nostre home del temps, que d'aquí uns minuts, així que acabi el sumari, ens fa la previsió per la setmana. I a continuació, la podòloga del Penedès en xarxa, la Mercè Casals, ens visita avui per parlar de la hiperlaxitud lligamentosa. I també ens ensenyarà un test molt fàcil que podem fer a casa per avaluar l'elasticitat dels nostres peus. Tot cuidant els peus, ens plantarem a 9:15. Primer flash informatiu, primera cita amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès. Unió de Pagesos continua mobilitzant-se i justament avui, des de les 8 del matí, ha convocat una tracturada a Sant Sadurní per protestar contra els abusos de la gran distribució. I connectarem després d'aquest primer flash de 9:15, quan passin uns 5 minuts. I després d'aquesta connexió, per saber com va aquesta mobilització, aquesta tracturada dels pagesos catalans a Sant Sadurní, avui obrirem la nostra roda política, avui dedicada a l'habitatge. I és que justament demà entra en vigor el nou índex de preus de referència estatal que servirà per regular el preu del lloguer. Afecta uns 140 municipis, destaquem, del Penedès, Vilafranca i Sant Sadurní. I en parlarem amb polítics de casa, amb la Meritxell Borràs, regidora d'habitatge de Sant Sadurní, José Manuel Cavada, regidor d'habitatge de Cunit, i la Fina Mascaró, alcaldessa d'Olèrdola. Com sempre, a la roda política, començarem amb una petita entrevista amb cadascun d'ells perquè ens expliquin les polítiques d'habitatge que implanten al seu municipi. Farem una pausa i reprenem aquesta roda a les 10:06, tot fent tertúlia. Una roda política que acabarà amb la tertúlia, diran les últimes paraules a 10:45, quan arriba de nou l'actualitat, el segon flash d'aquest dimarts. I després d'aquest segon flash, quan passin uns 5 minuts de 9:45, gastronomia i maridatge amb Xavi Roig, sommelier de Cal Fero, i David Bernet, xef i propietari del restaurant El Vell Papiol. A les 11:06, el català al carrer amb Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, i la Sílvia Catassús, de l'oficina local de Sant Sadurní. Hi haurà classe, una petita classe, seguim amb vocabulari feminista, i hi haurà concurs perquè jugueu i apreneu al mateix temps. Avui regalem l'auca del noi català antifeixista i humà, acabada de reeditar. A 11:45, tercer i últim flash informatiu, aquests 5 minuts darrers a càrrec dels serveis informatius que ens explicaran com acaba el matí a casa. Tot seguit, les pantalles, premis, diners, subvencions i, sobretot, una tria de les sèries que s'estrenen aquesta setmana i, per acabar, una fake news. Així anirà aquest dimarts. Som-hi!
El temps.
Després d'un dissabte passat per aigua, contents de la pluja que va caure, aviam com es presenta la setmana. Ho sap el Marc Paredes. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs sí, aquest cap de setmana ha estat marcat per la inestabilitat, per els ruixats, les precipitacions, i és que, atenció, amb tot l'episodi, és a dir, des del divendres 8 de març fins al diumenge 10, hem tingut, doncs, acumulacions força importants, com, per exemple, els 36 litres de Vilafranca del Penedès o els més de 40 que han caigut a Font-rubí o a Pontons i a Mediona. Contra més al nord, aquestes precipitacions han estat una miqueta més generoses, però després d'aquest episodi, tornem a l'anticicló, i és que avui, aquest dimarts, estarà marcat per la bonança, per l'estabilitat, un vent que ha anat clarament cap a la baixa i amb unes temperatures que tendiran a pujar. Avui encara no ho notarem. Fins i tot podrien baixar una miqueta, en especial les mínimes, però a mesura que avancin els dies, aquestes temperatures tendiran a enfilar-se per tocar sostre a partir del cap de setmana. Per tant, temps anticiclònic, marcat per el domini del sol. Si bé demà al matí, demà dimecres, podrien tenir un cel mig esmorteït per capes de nuvolositat, que seran del tot inofensives, però de cara a la tarda, aquestes aniran desapareixent i tindrem de nou un dimecres completament ras i tranquil. I com diem, a partir del cap de setmana, temperatures clarament cap a l'alça, per tant, dissabte i diumenge tranquils, suaus, sense precipitacions, i és que ho diem força vegades, però aquest episodi no ens ha tret ni de bon tros de la sequera, sí que ha estat un respir, sens dubte, per la terra, però la sequera continua i caldrien entre uns 8 i 10 episodis d'aquest tipus per poder sortir del tot d'aquesta nefasta sequera que fa 3 anys que l'arrosseguem. Veurem com es presenta la primavera, però de moment els mapes a llarg termini, que a vegades ja els comento, no ens mostren precipitacions. De moment continuem amb l'anticicló després d'aquest petit episodi de precipitacions força generoses, i el que diem, un cap de setmana tranquil, i aquests de recta final també de setmana, a partir de dijous, divendres i dissabte, pujada considerable de les temperatures. Això és tot.
Avui a la secció de podologia volem tractar del dolor que hi ha moltes vegades a músculs i articulacions dels peus. Per això la nostra podòloga de capçalera, la Mercè Casals, ens explicarà un tipus d'examen que podem fer-nos nosaltres mateixos per saber quina elasticitat tenim. Marxem fins a Domenys Ràdio, on hi tenim la Laia Batlle i la Mercè Casals.
Mercè, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tots i totes.
Com estàs?
Molt bé, bueno, sí,
aquí,
bé,
no?
Sí, anem tirant.
I avui, Mercè, de què ens vols parlar?
Doncs mira, vinc a parlar de la hiperlaxitud lligamentosa. No sé si algun cop ho heu sentit a dir o no, sobretot potser la gent que teniu nens petits i heu anat algun cop a revisions de pediatre o de podologia, per exemple, altres especialitats. I ens preguntem, què és la hiperlaxitud lligamentosa? Doncs simplement és una condició mèdica, val, que el que afecta és l'elasticitat i la resistència dels teixits connectius del cos. Aleshores, aquests lligaments són superimportants per mantenir aquestes estructures òssies i guiar el moviment d'aquestes, perquè, com diem, protegeixen les articulacions de que no es desplacin d'una banda a l'altra, que no es subluxin, que no hi hagi lesions, d'acord? Si hi ha una rigidesa d'aquesta articulació, perquè els lligaments són molt rígids, pot tindre lesions, però també, en el cas de la hiperlaxitud lligamentosa, és que tenim massa rang de moviment. És a dir, són massa flexibles, d'acord? I llavors això ens pot provocar lesions, d'acord? D'on ve la laxitud lligamentosa? És a dir, és una cosa que s'agafa externament o què? No, és una malaltia hereditària. És l'únic que sabem segur que és hereditari, d'acord? Mm-hmm. De fet, afecta els gens encarregats de les propietats de la pell, de les articulacions, dels lligaments, dels vasos sanguinis, dels òrgans, perquè estem enfocant-ho molt a nivell de l'estructura òssia i de les articulacions, però hem de pensar també que hi ha un sistema d'òrgans, de vasos sanguinis, a nivell del cor, al final el cor són lligaments i tendons, o sigui, és múscul, vale? Llavors està també envoltat de lligaments i tendons, per tant pot afectar tot això també, d'acord? Mm-hmm. Aleshores, sobretot afecta a nivell articular, però també pot tindre alteracions una miqueta més profundes, més interiors. Aleshores, aquesta mobilitat excessiva, d'acord, que ens provoca això, normalment és a causa genètica, però no està ben bé definida la causa a què és degut. Es diu que és una mutació genètica, val? Del moment que ens estem creant el vitre fetal, aquesta mutació genètica fa que hi hagi fibres de col·làgen que estiguin afectades i faci que hi hagi molta més elasticitat. Això el que provoca és això, que hi hagi una flexostensió, vale? És a dir, que a nivell, per exemple, del genoll o del braç, el puguem doblegar molt més del seu rang de moviment correcte. Vale? Mm. Si, per exemple, nosaltres podem estendre el braç a 180 graus, aquesta persona pues, estarà a superior de 180. Vale? És a dir, és allò que l'arqueja, no? Mm. Amb els genolls també passa, de vegades, sobretot les noies de gimnàstica rítmica, per exemple, que durant des de petites es forcen molt, també a nivell de tindre molta elasticitat, els provoca molt aquesta parèntesis intern dels genolls. Vale? Llavors, són persones normalment les que triomfen més, que són molt elàstiques, tenen hiperlaxitud la majoria d'elles, no totes, perquè no es pot generalitzar, però la gran majoria tenen un factor de component d'aquests que, per tant, en aquest esport, doncs, les ajuda.
Les ajuda, sí,
clar. Igual que tants altres.
Els contorsionistes, no?
Exacte, per exemple, també els afavoreix molt. Hi ha certs esports doncs, que afavoreix això, però també poden ser un risc, ¿vale? Perquè, clar, si nosaltres no tenim fem un esport de molt impacte, com per exemple un futbol o pàdel o que són girs bruscos. Si nosaltres, per exemple, l'articulació de turmell no la tenim forta, de turmell o del genoll, no la tenim forta i els nostres lligaments són molt laxos, pot ser que es provoquin subluxacions, esguinços de turmell o de genoll o d'altres parts del cos, tendinitis més freqüents perquè sobrecarreguen, perquè no tenen prou força com per mantenir aquesta articulació i llavors fan un moviment que no és correcte. Aleshores, quin tractament podríem fer? A part del nivell fàrmac, d'antiinflamatoris, analgèsics, també és important fer exercicis de baix impacte, com per exemple la natació, que no tenim impacte, llavors això fa que guanyem musculatura però sense el risc de tindre una subluxació a nivell articular, o per exemple el ioga, que són moviments controlats i que som conscients d'on apliquem la força. Vale? Els que són d'impacte com més bruscos, és més probable que puguem tindre lesions. D'acord? Aleshores, quines altres recomanacions? També ser conscients de com és la nostra higiene postural, com ens col·loquem, no? Ser conscients de com estem col·locats el dia a dia al nostre cos i intentar-ho corregir si no és correcte. Tonificar la musculatura. Quan més força tingui la musculatura, més centrada també, més força tindrem els tendons i, per tant, més resistència tindrem per evitar les subluxacions. Si tenim una pronació, és a dir, que ens tira el peu cap endins o els genolls cap endins en balc, molt probablement és per hiperlaxitud o simplement laxitud, ¿vale? Però que sí que hi pot haver un component a nivell de lligaments que no ens estigui aguantant la posició neutra del peu i això ens pot també lesionar. I si realment doncs, fem esports de risc a nivell de lesions perquè tenim hiperlaxitud o laxitud lligamentosa i som propensos a tindre esguinços o problemes de genoll, doncs, utilitzar durant aquests esports turmelleres o genolleres, que el que fan és substituir una mica la funció d'aquests lligaments que estan danyats. És a dir, els ajuden una mica a que no hi hagi problemes. Vale? Aleshores, com podem saber si som hiperlaxos o no? Vale? Hi ha una manera a nivell clínic que hi ha una escala de Bridgestone, que es diu, sí. Vale? Així, noms tècnics per portar-nos sempre. que avaluen si una persona té hiperlaxitud ligamentosa o no. Vale? Així que tots atents a casa, sí, si esteu tranquils,
què
ho podeu provar.
Ara?
Vale? Ho proveu provar, llavors així anem sumant punts i a veure si en tenim o no, vale? Si són propers o no. El primer que s'avalua, per exemple, hem d'agafar el dit petit de la mà, sí, vale? I a sobre d'una taula, per exemple, on nosaltres puguem, hem d'estirar-lo cap amunt. Vale? Vale. És a dir, el dit petit l'agafem amb l'altra mà i el forcem cap amunt. D'acord?
Vale.
Si aquest supera els 90 graus, sí, vale? És a dir, el podem aixecar molt més de 90 graus, és un punt per nosaltres. Vale?
Vale.
És un punt. O sigui, aquesta escala...
Sí, aquí practicant, eh? Podem, sí, fer-ho tant amb la dreta com amb l'esquerra?
Exacte, les dues són
amb les dues mans.
Sí, per anar bé, sí. Vale?
Vale.
En aquest cas, Laia, no tenim punt.
No.
Ho estem practicant, eh?
No hi ha punt, no hi ha punt. No.
Aleshores, l'altre, amb la mà, també, el polze, vale, el dic gros, el que farem és flexionar-lo cap internament. Vale. Val? És a dir, agafarem amb l'altra mà també el polze i intentarem que arribi, diguem-ne, a l'avantbraç, no?
Sí.
Es diu? Sí.
Tampoc, eh? Fer.
Vale? Tampoc no hi arribem.
No,
però,
res.
Clar, si ho superem, vale, que podem arribar-hi, també seria un punt. Mm-hmm. De moment portem 0 punts, eh, Laia?
0-0,
però... No passa res, però...
Anava a dir... No, no sé si és cosa bona, no, això, no, no. Eh? No tenir cap punt amb això.
No, home, este és dintre la normalitat perquè el tema és si no podem arribar a ni flexionar la muñeca, llavors és que tenim molta rigidesa.
Clar.
Vale? Però si nosaltres podem...
És el terme
tindre,
mig.
Exacte. No? Si nosaltres tenim una certa mobilitat... És, és a dir, tindre pocs punts és bo, perquè si no és que tenim hiperlaxitud.
Clar,
llavors és que
això...
tenim, hem de ser més conscients de que podem tindre lesions.
Ahà.
L'altre, el tercer punt que podríem tindre és a nivell d'estirar el braç, per exemple, i valorar si a nivell del colze, vale, mirant amunt, vale, mm, ens fa una curvatura, vale, o ens queda completament recte. Vale? Si ens fa una curvatura cap enfora, vale, de més de 10 graus, això ens ho haurien de valorar a nivell de traumatòleg, però bueno, simplement que hi hagi bastanta curvatura, o sigui, es veu, mm-hmm, això seria un altre punt. Vale? Per què? Perquè això vol dir que el colze té la capacitat de subluxar-se, de passar el seu moviment,
clar,
de línia. Vale? Si nosaltres no sobrepassem això, és que el colze està protegit, que a nivell de radi i això, doncs no, a l'húmer i tot, doncs queda a la seva posició correcta. Mm-hmm. Vale? El quart punt, vale? En són 9, que no ho he dit. El qual seria a nivell de genolls, d'acord? Si els nostres genolls estan rectes o flexionats una mica endavant, no hi ha problema, val? Però si nosaltres, al col·locar-nos rectes, se'ns corben endarrere, vale?
Sí.
És a dir, no és una línia recta com un 180, 190 graus, sinó que tiren més endins. Vale?
Aquella corba que
aquesta
ens deies,
corba,
no?
Igual que fèiem el braç,
sí,
també és un altre punt, perquè l'articulació del genoll, tant el fèmur com la tíbia, estan estressats perquè es pot subluxar aquesta articulació.
Vale?
El cinquè punt, vale, per exemple, seria que tinguem... que nosaltres, al moment que ens acotem al terra sense flexionar els genolls, puguem contactar amb les dues mans al terra amb facilitat. Això, doncs, també seria, d'acord? A partir d'aquí, hi ha altres... Si aquests 5 punts, vale, ens surten 5 positius, es podrien arribar a fer més valoracions, més complexes, vale? Que això sí que ja ens ho hauria de valorar un professional. Mm-hmm. D'acord? Perquè doncs, a nivell de cervicals, altres cosetes que potser pues, no cal fer-les nosaltres a casa. Però
clar,
aquests 5 punts són com el més fàcil que podem veure,
sí, sí,
a nivell
ho podem
de
fer
casa.
A casa, ho hem fet, vale? Ara. I...
Aleshores, dintre de la puntuació d'aquesta escala, en adults es considera positiu que 5 d'aquests punts siguin positius.
Mm-hmm.
Vale? És a dir, si aquests 5 punts pues, ens han donat positiu, és que és molt probable que siguem hiperlaxos.
Mm-hmm.
Vale? En el cas dels nens, normalment s'indica els 6 punts, és a dir, que siguin 5 més fins als 9 tenim marge, vale? Però si a un nen pues, supera els 5 punts i inclús en té més, és que llavors és hiperlax segur. Vale? Als nens se'ls dona un punt més d'entremig,
sí,
perquè normalment són blandiblums de per si.
Clar, sí, sí.
Vale? Per què? Perquè estan creixent i llavors totes les estructures són. Però sí que és veritat, doncs, que els nens que tenen més hiperlaxitud són més propensos a caure, per exemple, que tinguin el peu pla, és a dir, que se'ns caigui en terra. El tema aquest de camines com un ànec, sí, pot ser també que siguin relacionat. El tema de fer això, activitats físiques que ens provoquin una gran extensió de la musculatura, és a guanyar flexibilitat, encara ens ho pot provocar més, d'acord? Llavors, bueno, són petits punts que podem valorar a casa, uh-huh, i si veiem que, home, hòstia, n'he fet 5, potser que m'ho hagi a valorar. Si realment tenim lesions a nivell d'estructures òssies i tal, doncs pot ser indicat ser conscient de que potser
de que
ve d'això,
no?
I que hem de ser precauts de posar-hi solució, o intentar-hi ficar una mica de solució.
I a partir de quina edat, ara comentaves, no?, que amb els nens podem detectar aquests punts d'adults, però això ens ho hem de fer mirar, és a dir, ara imagina't, no?, que tenim un nadó, no?, i que comença a caminar o això, li hem de mirar ja?
El tema és, jo sempre ho valoro quan comencem els 5, sí, els 4 o 5 anyets.
A partir d'aquesta edat es pot començar a mirar.
Sí, de petits realment som superflexibles. Llavors, a partir d'aquesta edat, quan comença a haver-hi alguna de patologia de, hosti, doncs ens aboca molt el peu, cap endins, aleshores ho podem començar a valorar. O, per exemple, el nen cau molt, o li fan mal els genolls. Un nen a aquestes edats que li facin mal els genolls, hosti, doncs no és massa normal.
Yeah.
Doncs potser és perquè els seus lligaments no estan aguantant bé l'articulació i realment pues, no tenen força i s'estan subluxant. Mm-hmm. I el nen no sap el que és subluxar-se.
Clar.
Va, clar. Llavors, pues, quan sobretot tenim patologies així una mica més greus que a nivell d'equips d'edat no són normals, aleshores quan se'ns valoren.
D'acord, seria aquesta edat que comentes.
Hem d'ajudar a nivell de teràpia física, a nivell de fisios i tal, a ensenyar els pares i els nens a com fer exercicis per intentar potenciar més la musculatura o què fer per evitar aquestes postures, cosetes així. Però llavors normalment sempre s'avaluen aquestes escales al moment que realment hi ha una patologia.
Clar.
Ja et dic, hi ha molta gent que potser mai ha estat diagnosticada, però ho és. Però per què? No ha tingut mai patologia. Per exemple, una noia o un noi que es dediqui a la gimnàstica rítmica, què li he d'anar a dir?
No, clar, clar.
Saps què vull dir?
Sí, sí, sí.
Disfruta de la vida. M'entén?
Totalment.
L'únic que és això, al moment que hi ha patologia, sí que hem de fer un ei, alerta, hem d'ajudar el cos. Encara que sigui això amb turmelleres, amb ulleres, o almenys als entrenaments, hem de ser conscients. De fet, sí, molts cops quan fem les Olimpiades i tot això, si us hi fixeu amb aquestes coses...
Van tots
és on
ben equipats,
normalment ens, mirem més aquests esports perquè sí, la resta de l'any no s'informa de res de tot això. És una mala sort perquè realment tenim molt bons
esportistes
que valdria la pena veure-ho, però sí, bueno, no ens deixen els, molts cops. I veiem que molts porten pues, proteccions als genolls, proteccions als turmells, als braços, aquestes de les anilles i això, sobretot, al final són esports de molt impacte a nivell articular i això, si cada dia fan pràctica de no sé quantes hores diàries, pues al final acaben passant factura.
Clar, totalment, totalment.
Llavors, sempre és... Quan hi ha patologia, mirem-ho.
Mercè, on et podem venir a trobar per si tenim algun dubte de tot el que ens has explicat o si hem detectat alguna cosa en algú de proper a nosaltres?
Doncs jo estic a la Clínica Podològica Casals, que està al Papiolet. El meu número de contacte, per si mai algú es vol comunicar, és el 615-08-2663.
Doncs Mercè Casals, amb aquesta hiperlaxitud lligamentosa...
T'ha sortit al final, eh?
Acabem aquí la secció d'avui i si no hi ha res de nou ens retrobem en unes setmanes. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tots vosaltres. Merci.
Són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Encetem el repàs a les notícies en aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Aquest diumenge 17 de març se celebra la festa del Xató de Vilafranca del Penedès, organitzada pel Servei de Turisme. Aquest dilluns la Regidoria de Turisme ha presentat l'edició d'enguany, en la qual s'hi podran degustar els xatons de Calafell, el Vendrell, Sitges, Vilanova i Vilafranca. L'esdeveniment, que tindrà lloc a l'espai tradicional de la Rambla de Sant Francesc de les 10 del matí a 2:45 del migdia, amb la novetat que es posaran a la disposició 100 racions per persones celíaques. L'acte s'ha presentat amb la presència de Celíacs de Catalunya. El delegat de l'Alt Penedès, Ramon Santís, remarcava que un dels objectius de l'associació és que les persones celíaques puguin ser persones normals també en l'àmbit de la restauració. L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha aprovat inicialment el projecte bàsic i d'execució i de l'estudi bàsic de seguretat i salut de les obres d'urbanització del camí de vianants al Priorat. Aquest camí s'executarà el 2024, a donar al barri de la Riba, el nucli històric, amb la urbanització del Priorat a través d'un camí segur per vianants i bicicletes. El recorregut tindrà 1,1 quilòmetres i comptarà amb 31 nous punts de llum. El cost total de les obres serà de 262.378 euros i la Diputació de Tarragona en subvencionarà 64.000. El camí anirà des del nou aparcament de la Riba fins passat el pont de l'autopista, amb un recorregut, com comentaven, de 1,1 quilòmetres de longitud i una amplada de 2 metres. Stop Agroparc aconsegueix més de 17.000 euros per aturar l'Agroparc. En només 40 dies, la plataforma ha aconseguit més de 17.000 euros per finançar el contenciós administratiu per aturar l'Agroparc de Matller Origen al Penedès. Gairebé 300 persones i entitats han realitzat aportacions, la major part entre 20 i 100 euros. Des de Stop Agroparc expliquen que aquests diners garanteixen el judici al macroprojecte agroindustrial. La demanda es recolza en informes pericials que demostren els perjudicis d'aquesta agroindústria en els àmbits de l'agricultura, la biodiversitat, l'aigua i l'urbanisme. Per fer front a les despeses dels pèrits professionals, ara s'inicia una nova etapa de micromecenatge de 40 dies que confien tingui el mateix èxit. L'Ateneu Mugenc Fent Poble organitza un taller de rolls amb l'equip Codo con Codo. Serà aquest diumenge al Centre Cívic La Xarxa, en horari de 10 del matí a 1 del migdia. S'elaboraran rolls tant en la versió dolça com en la versió salada. L'activitat s'adreça a tot tipus d'edat. Es pot fer de manera individual o en versió familiar, amb un adult i l'acompanyament d'un o dos infants. És una activitat amb places limitades i cal fer la inscripció prèvia al correu ateneumugenc@gmail.com. Té un cost de 20 euros per socis de l'Ateneu Mugenc i de 30 en cas de no ser socis. El preu inclou les 3 hores de taller, tots els ingredients de primera qualitat i el material necessari.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts de 2:15.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Sant Sadurní acull des de les 8 d'aquest matí una tracturada convocada per la Unió de Pagesos contra els abusos de la gran distribució. Volem saber com es desenvolupa i si té afectacions a l'AP7 o alguna carretera. Allà hi tenim desplaçat el company Sergi Fernández de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia, Sergi, explica'ns com va.
Hola, què tal? Molt bon dia. Doncs ens trobem a la carretera comarcal que enllaça Sant Sadurní d'Anoia amb Gelida. Al voltant de les 9 del matí ha arrencat aquesta tracturada, aquesta caravana, cal dir, amb una afectació i amb un volum força limitat, no més d'una quinzena de tractors, i entre tractors i vehicles particulars, al voltant d'una trentena, quarantena de persones mobilitzades en aquesta concentració. Ara mateix, aquesta caravana de tractors i de vehicles està tallant la circulació en aquesta carretera, que dèiem, entre Sant Sadurní d'Anoia i Gelida, fort dispositiu policial, amb una desena de vehicles dels Mossos d'Esquadra, entre ells quatre furgones, que ara mateix estan limitant l'accés i la intenció que tenia aquesta concentració, que és accedir al polígon industrial Molí del Racó, que és on es troba el centre logístic de Mercadona. La circulació està tallada, però sí que està habilitat l'accés a aquest polígon industrial i, per tant, aquest objectiu que tenia la mobilització d'Unió de Pagesos, doncs, de moment, sense èxit. Porten ja força estona els agents de Mossos d'Esquadra i els representants d'Unió de Pagesos dialogant, i el cert és que, de moment, aquesta situació continua amb aquesta caravana de vehicles, també conductors i d'altres vehicles que es troben ara mateix atrapats en aquesta zona de la carretera entre Sant Sadurní i Gelida. L'objectiu d'aquesta concentració era protestar per les polítiques dels grans distribuïdors. Carles Vicente, representant d'Unió de Pagesos, amb qui parlàvem als mitjans de comunicació a l'inici d'aquesta jornada, comentava que Mercadona és un dels grans representants d'aquest gran sector, amb un 29% del mercat, i l'objectiu, la denúncia d'aquesta jornada, és els abusos d'aquest sector a l'hora de pactar preus i la situació que deixa de gran fragilitat a la pagesia en origen. No sé, company, si tenim alguna declaració de Carles Vicente que feia aquest matí.
Tenim una previsió d'una cinquantena de tractors i 200 o 300 persones, perquè avui el que es tracta és d'anar allà i, òbviament, ficar. I sí que està a l'agenda. Si algú es pensa que això no és a l'agenda, sí que està a l'agenda. I les coses i les grans lluites són lentes i costoses. Portem des del 2013, que es va fer la llei de la cadena alimentària, hi ha hagut una modificació i estem en una segona modificació i s'ha de fer sí o sí.
Carles Vicente, que parlava d'aquesta intenció, d'aquesta voluntat de mobilització d'una cinquantena de tractors i 200 persones, ni molt menys està sent aquesta la convocatòria. D'altres sindicats i plataformes no s'hi han adherit finalment, i aquesta tracturada l'està liderant en solitari Unió de Pagesos, i cal dir que ara mateix la presència de tractors i del sector de la pagesia no està sent força destacat. També Carles Vicente parlava d'aquestes reivindicacions del sector i quin era l'objectiu dins de les diverses problemàtiques i de la situació difícil que viu l'agricultura i la pagesia, els motius de la convocatòria i de les reivindicacions d'avui.
Té el 29% aproximadament de quota de mercat, per tant, és el gran, és la distribució gran, i per responsabilitat apel·lem amb ella perquè arrossegui la resta i d'una vegada per totes també demanin aquesta modificació de la llei. No pot ser que tothom se renti la cara de que tot va bé i la llei ja està complerta, quan tenim algú que participem en la llei i ens estem arruïnant.
Doncs aquestes eren les paraules de Carles Vicente. Com hem anat comentant ara mateix, aquesta mobilització, que de moment el que fa és tallar la circulació en aquesta carretera comarcal entre Sant Sadurní i Gelida, i l'objectiu, que és arribar a aquest polígon industrial i aturar l'activitat del centre logístic de Mercadona, doncs de moment sense èxit, perquè hi ha una forta presència policial i de moment no els hi permeten el pas a aquesta zona del polígon industrial.
Gràcies, Sergi Fernández. Si hi ha qualsevol nova incidència o afectació al trànsit, tens línia oberta. Que vagi bé.
Gràcies, bon dia.
I tot seguit, quan falten 5 minutets per arribar a 3:15, obrim la roda política. Avui dedicada a l'habitatge, i és que demà, 13 de març, Entrarà en vigor el nou índex de preus de referència estatal que permetrà regular els preus dels lloguers. A Catalunya afecta 140 municipis considerats tensionats, entre els quals hi ha Vilafranca i Sant Sadurní. La limitació del preu del lloguer en aquestes zones podria ajudar a pal·liar la situació d'inflació dels habitatges que s'ha experimentat darrerament. Tot i això, el que hauria de ser una notícia bona i celebrada ha acabat generant debat, i és que n'hi ha que sostenen que l'índex de preu de lloguers permetrà abaratir quotes i d'altres opinen que no servirà per abaixar-les. Avui en parlem a la roda política amb representants municipals del Penedès per conèixer quines mesures estan adoptant davant d'aquesta problemàtica amb l'habitatge. Saludem inicialment l'Eli Jiménez a Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs la primera i que ens acompanya ja als estudis de Ràdio Sant Sadurní és la regidora d'habitatge de l'Ajuntament de Sant Sadurní, Meritxell Borràs. Molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, gràcies per convidar-me.
Ara apuntava la Sílvia que demà, en principi, entra en vigor aquesta regulació de preus del lloguer Sant Sadurní entre aquests 140 municipis amb mercat tens. Ja fa temps, que Sant Sadurní està entre aquests municipis. A hores d'ara, què sabem d'aquesta limitació? Perquè està tot molt agafat encara per pinces. No sé si als ajuntaments, a les oficines d'habitatge, us ha arribat una mica més d'informació de la que puguem saber nosaltres a hores d'ara.
Doncs, malauradament no. Estem una mica a l'expectativa, com la resta de ciutadania, no? Estem esperant que surtin aquests nous índexs i després és una mica el que comentem, no? L'altre dia parlant amb la tècnica deia, bueno, depèn de com surti aquesta llei, doncs potser tampoc no ens aclarirà masses coses, perquè a vegades deixen moltes coses que realment no es deixa ben clar el què o el què no i que no es pugui jugar massa o que el ventall no sigui molt ampli o... Bueno, veurem perquè estem a l'expectativa i realment aquestes coses a vegades no queden del tot clares i no s'acaba desencallant gran cosa.
Meritxell, la realitat de Sant Sadurní és que el mercat habitacional és molt i molt limitat. Abans, fora de micros, ho parlàvem, que hi ha moltíssima gent, sobretot gent jove, que ha de marxar del municipi perquè les oportunitats per accedir a la vivenda de lloguer són limitadíssimes.
Sí, i a part de que són limitadíssimes, que no hi ha al mercat pisos de lloguer, a part d'això, el preu del lloguer a Sant Sadurní és altíssim. Se'n va a partir dels 800, està entre els 800 i els 900 euros al mes, cosa que això, evidentment, per una persona jove que té un sou petit o que vulguis anar a viure sol ja és una cosa impensable, no? Vull dir, és que ens hem anat una mica de la línia, no?, del que és un lloguer a una hipoteca. Vull dir, al final t'ho planteges, perquè dius, si de lloguer he de pagar aquests preus astronòmics, doncs potser... No? Ja que m'hi poso bé i per potser una miqueta més al final puc fer una hipoteca i tenir una cosa que al final el dia de demà serà meva, però és que realment estem en aquest punt de que el lloguer està molt, molt, molt amunt i l'oferta de pisos que hi ha a Sant Sadurní és que és inexistent.
Per lluitar contra aquesta problemàtica, per treballar en aquest marc, no sé com ho fa l'Oficina d'Habitatge de Sant Sadurní.
Doncs bé, nosaltres ja fa d'un temps cap aquí que estem doncs, tenim una borsa d'habitatge de lloguer a l'Ajuntament, com sabeu, de particulars. Aquí sí que fem una crida, ja aprofitant que tenim el micro, doncs que es necessita pisos, tenim pisos tancats a Sant Sadurní de persones doncs, que potser són una mica més reàcies a voler llogar el seu habitatge, els tenen tancats i realment aquesta mesura que fem servir des de l'Ajuntament, de que si ens porten el pis a la borsa d'habitatge de l'Oficina d'Habitatge de Sant Sadurní, doncs nosaltres els hi fem totes les gestions, des de la mediació, a l'assegurança, al contracte, tot el seguiment, es despreocupen. Funcionem com una oficina doncs, d'habitatge, no? I la veritat és que sí que és veritat que potser no rebran aquests 900 euros dels que parlàvem abans, o 800 euros de lloguer, sí que és una miqueta més per sota, estem parlant de lloguers d'entre 400 i 600 euros, però sí que t'assegures que cobres i que hi haurà un manteniment d'aquest pis i que t'assegures doncs, que en el moment que te'l retorni l'Ajuntament te'l retornarà amb el mateix estat que estava, no? Que ens trobem amb doncs, això, que lloguen pisos, la gent que hi entren doncs, no els cuiden i la gent està espantada en poder fer aquest pas de llogar, no? Però realment l'intermediari de l'Ajuntament, a part de que t'es preocupes perquè et gestionen des de l'oficina tot el que és el seguiment i la valoració de tota la paperassa, també tens una bonificació amb l'IBI, vull dir que són avantatges que cal tenir en compte i que al final estem ajudant a que altra gent puguin llogar, o gent jove del poble que realment no troben habitatge, doncs que puguin llogar un pis a Sant Sadurní, puguin quedar-se i no hagin de marxar.
Gràcies, Eli i Meritxell. Després reprenem aquests arguments i els posem en comú. Tot seguit, la Lourdes Meronyo, des de Domenys Ràdio, ens apropa un altre convidat. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs, efectivament, aquí tenim el regidor d'habitatge de Cunit, el José Manuel Cavada. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Bé, aquest 140 no està inclús Cunit, però sí que mirant una mica d'hemeroteca, no fa tant que pel tema de grans tenidors vau tenir un petit toc des d'habitatge.
Sí, sí, correcte.
Explica'ns quina situació teniu a Cunit ara mateix.
Bueno, ara a Cunit ens trobem ara mateix desenvolupant un estudi per conèixer les necessitats d'habitatge que tenim en el municipi, no? Un programa d'actuació municipal d'habitatge que es diu, on ens estan fent tota una radiografia del municipi per conèixer ben bé quines són les necessitats que tenim en quant a habitatge social, no? Perquè nosaltres no tenim oficina local d'habitatge, perquè no tenim els habitants necessaris perquè t'obliguin a tenir-la, llavors és un servei que tenim del Consell Comarcal i l'únic que tenim és una atenció presencial allà en el municipi, que ens fan un parell de cops a la setmana o tres en funció de les ajudes que s'hagin de gestionar, però no tenim una oficina que treballi només en el que és el nostre municipi, no? Sinó que és un servei comarcal. Llavors, nosaltres ara el que estem fent és hem encarregat aquest estudi per conèixer les necessitats reals en quant a habitatge social que tenim al municipi, perquè tenim algunes promocions en marxa, no? Ara estem desenvolupant un nou sector que és comercial, i a part de comercial hi ha una pastilla també d'habitatge protegit que hem de mirar, a veure, sabem que ho farem en règim de lloguer, però encara hem d'acabar de saber a qui ha d'anar destinat, no? aquest habitatge. Per això hem de conèixer primer quines són les necessitats reals del Cunit, no? Perquè l'última promoció que es va fer de lloguer es va fer adreçada a jovent i després aquests pisos estan ocupats per molta gent que no és jove, perquè es va veure que les necessitats eren unes altres, no? Perquè no s'havia fet un estudi previ com hem encarregat ara, no? Llavors, a part d'això, també tenim un parell de projectes en marxa, també alguns ja han demanat la llicència d'obres, que són és público-privada, perquè és del que és el pla urbanístic, no? Que reservava un 30% del sòl per habitatge protegit. Tenim dos projectes ara que s'estan desenvolupant, que per complir amb aquest ràtio, no, que hi havia, que seran de venda, però bueno, l'Ajuntament col·laborarà per definir a veure a qui pot anar adreçat. Sí que és veritat que és venda i al final no és una cosa de lloguer que pugui passar molts més filtres, però sí que definir una mica quin és el destinatari d'aquesta vivenda. No?
Clar, tot i no estar afectats, trobeu bé aquesta mesura de que es limiti els preus o fins a quin punt hauria de ficar-se el govern en qüestions que no són públiques?
A veure, sí que és veritat que a nosaltres a Cunit, com passa en molts altres municipis, tenim molts pisos turístics, no? Al final són propietaris que volen treure el màxim rendiment de la seva propietat, i en el cas de Cunit, que és un municipi de platja, doncs està molt centralitzat en el que són els mesos d'estiu pel tema del turisme de la tovallola, que li dic jo, no? Llavors, clar, mira, per exemple, és molt fàcil d'entendre, a Cunit, la taxa turística fins ara la cobrava el Consell Comarcal, perquè fins que no arribes a un import de taxa turística no la cobra directament l'Ajuntament. Aquest ha sigut el primer any que Cunit ha cobrat la taxa directament com a municipi i no s'han fet més hotels. O sigui, de fet, hem perdut fins i tot places hoteleres perquè hi ha algun hostal que ha tancat, no? Llavors, clar, aquest augment de la taxa turística és augment de residència de que s'està fent servir com a ús turístic, no? Llavors, clar, lluitar contra això, hi ha molts propietaris que no volen, prefereixen llogar a l'estiu només 3 mesos que tenir el pis llogat tot l'any, no? Perquè li treu molt més rendiment. Llavors, clar, tenim aquesta, el fet de que es pugui regular, sempre quan, si no entres a regular també el que són els pisos turístics, i pots triar si vols una cosa o l'altra, no arribarem enlloc.
I referent als grans tenidors, jo em sembla que coneixi que vau fer una moció, no? O vau intentar, però clar, al final, no sé si us trobeu amb la problemàtica, no? de topar contra un Sareb, per exemple. Fins a quin punt teniu aquest marge d'intentar que aquests pisos butrais, no? que deien, tinguessin, clar, que us deixin per lloguer social?
Bé, amb la Sareb vam tenir converses per intentar arribar a un acord i ens van passar una sèrie de llistats, però clar, eren també una sèrie de vivendes que moltes havien estat ocupades prèviament i requerien d'una gran inversió prèvia per arreglar-les, i no estem parlant de vivendes, estem parlant de moltes cases unifamiliars de gran tamany, que clar, la inversió era important a fer per arreglar la casa. I era ells també volien fer un tipus de conveni que els hi quedava molt maco tot, no? Perquè és en plan, mira, jo te la dono, me l'arregles, te la cedeixo no sé quant de temps i després me la tornes en perfectes condicions. Clar, era un bon negoci per ells, però diguéssim que del llistat que ens van passar era molt poc, no era gaire apte per portar-lo a terme. Llavors vam desistir per aquest aspecte, no? Perquè clar, ens van passar un llistat que no ens podia permetre treballar ja d'avui per demà, com qui diu, no? Sinó que era a llarg termini i era un tracte molt beneficiós per la Sareb, no per l'Ajuntament.
Després hi tornarem i acabem aquesta presentació inicial anant a Canal 20, a Olèrdola, amb la Fanny Vivar. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs avui estic acompanyada de la Fina Mascaró, l'alcaldessa d'Olèrdola. Bon dia, Fina.
Hola, molt bon dia.
L'Ajuntament d'Olèrdola ha recuperat i actualitzat una convocatòria d'ajuts municipals per destinar habitatge a lloguer assequible. Quin és l'objectiu de recuperar aquests ajuts?
Bé, l'objectiu nosaltre, com en deien els altres companys, no, és que els nostres joves es puguin quedar al municipi. Aleshores, al final tu emprens una sèrie de mesures que com deia el company, la companya fa una estona, no? Nosaltres no tenim una oficina d'habitatge, però que sí tenim és un conveni marc amb el Consell Comarcal, i aleshores doncs, en regim doncs, per aquest conveni. Tot i que nosaltres en el nostre ajuntament tenim una petita oficina en la que doncs, assessorem i atenem doncs, a totes aquelles persones doncs, que busquen un habitatge. Aleshores, com tu deies, doncs, han recuperat aquestes línies a fi efecte doncs, de facilitar les coses als joves del nostre municipi.
I aquest programa contempla 3 línies d'ajuts diferenciades. Ens podries explicar una mica més quines són aquestes 3 línies?
Sí, són 3 línies que estan dotades econòmicament. La primera línia és la línia d'ajut per rehabilitació de l'habitatge, amb un màxim d'un 75% del cost, amb un topall de 10.000 euros, i aquesta està dotada doncs, pressupostàriament d'inici amb 20.000 euros. Després tenim una segona línia, que és doncs, un pagament per certificat d'eficiència energètica o d'habitabilitat, que són 250 euros, i després la tercera línia ja és ajut directe de lloguer amb un import màxim de 250 euros. Si mirem, no són quantitats importants, però sí que bueno, estan basades una mica en sempre pensant aquell habitatge doncs, que el propietari d'Olèrdola posa a la borsa del Consell Comarcal, perquè aquesta és la premissa primera, no?
Sí.
És si no tenim l'habitatge a la borsa, doncs tota la resta de cau.
I també hi ha una bonificació a les ordenances fiscals de l'IBI pels propietaris.
Sí, a les ordenances vam contemplar doncs, d'aquells propietaris doncs, que tenen a bé posar aquest habitatge social a la bossa del Consell Comarcal, per tal doncs, que el jovent, que no he explicat, que s'està dedicat, o sigui, està dirigit fins a 35 anys com a topall, per dir d'alguna manera, no, perquè entenem que són joves, doncs tenen una bonificació de l'IBI d'un 95%.
I es poden demanar les 3 línies que hem comentat abans? Són compatibles entre elles?
Sí, hi ha algunes que sí, però la tercera, que és l'ajut a l'habitatge, sí que no és compatible, però el programa 1 i 2, és a dir, la rehabilitació l'ajut a la rehabilitació de l'habitatge i el de l'eficiència energètica sí, però el que és ajut a l'habitatge, aquests 250 euros, no serien compatibles.
I quins són els requisits d'aquesta convocatòria, més o menys?
Els requisits, doncs, bé, és tenir clar la primera cosa que deia, no? Que tenir aquest habitatge a la borsa.
A la borsa.
Si no, no es pot accedir. I el que passa és que totes aquelles persones que estiguin interessades en posar-lo, com deia, passen per l'oficina de l'Ajuntament, sí, qualsevol dia, i hi ha una persona doncs, que el que fa és assessorar-los de què és el que ha de fer, com ho ha de fer, i també doncs, el temps que ha de tenir aquest habitatge doncs, a la borsa, a fi i efecte doncs, de poder gaudir de tots aquests avantatges i de la garantia, bàsicament de la garantia de que aquests lloguers s'acaben doncs, cobrant, i a més, doncs, que entenguin que aquesta generositat, per dir-ho d'una manera, de llogar el que fa és que els nostres joves es puguin quedar al municipi, perquè després també s'ha parlat, no? Aquest despoblament, aquesta necessitat d'haver de sortir. Nosaltres, en aquest cas, no som un municipi que entrem en aquesta, doncs, aquesta proposta que surt demà amb controlar el preu de l'habitatge, però som un municipi molt proper a la capital de l'Alt Penedès, molt ben connectat, i el que fa doncs, és que l'habitatge no sigui precisament barat.
I quin és el termini per presentar-se a les sol·licituds?
El termini és fins al 14 de novembre, bàsicament per poder doncs, fer tota la paperassa i que pugui entrar doncs, dintre de l'any 2024 en aquest cas. Val a dir que és una aposta important doncs, que nosaltres hem recuperat, com tu bé deies al principi, però amb ganes de que no només això sigui aquest any, sinó que tingui continuïtat i que tant de bo puguem apujar la partida pressupostària, perquè voldrà dir que, doncs, que hem fet bona pedagogia i la gent d'Olèrdola ha posat l'habitatge a disposició doncs, del jovent.
I per sol·licitar-ho, com comentaves, aquí en el punt de l'OAC, oi?
Sí, a la punt de l'OAC et donaran tota la informació per tal doncs, de poder fer tots els tràmits i si s'han d'adreçar després al Consell Comarcal, doncs els hi donaran.
Doncs moltes gràcies, Fina, per acompanyar-nos aquest matí. I ara, doncs, tanquem amb la teva aportació, tanquem aquesta primera part de la roda política, donem pas a les notícies i continuem després amb la tertúlia. Fins ara.
Moltes gràcies.